Game over.
Doncs continuem a Ona Catalana, el Game Over, parlant de videojocs. Només un petit incís abans d'entrar en la història de Matthew Smith, que és el significat de Konami. Portem moltíssima estona parlant de Konami i en japonès doncs, sabem que és el tsunami, no? Que seria aquella onada gegantina, no? que fa, doncs, té una alçada brutal i s'emporta tot el que troba davant, i Konami seria una mica la contraposició. No?
Konami en japonès significa... tenint en compte el matís que hi pugui haver-hi, doncs més o menys significa onada petita.
Una onada petita. Creiem que amb la riquesa de matisos que té el japonès igual
vol
dir...
Si vol dir l'onada petita l'onada... sobre la roca, l'onada petita sobre la platja o l'onada petita sobre...
Però bàsicament, en genèric, Konami vol dir onada petita. Ara sí, anem a descobrir la història de Matthew Smith, un dels grans i un dels grans pioners, podríem dir, un dels grans programadors de la història dels videojocs.
I was 17 when I wrote Manic Mind.
Aquesta és la veu del creador d'un dels jocs més famosos del Sinclair Spectrum, el Manic Miner, un personatge que no ha passat desapercebut en el món de la programació de videojocs. El seu primer ordinador li va arribar l'any 1979, quan encara era un noi de 12 anys. Ràpidament va començar a programar els seus primers jocs en aquesta màquina de només 4Ks. Anys més tard, va presentar aquests programes a Backbite Software, una casa desenvolupadora afincada a Liverpool. Matthew Smith tenia la certesa que una de les seves sorts més grans era haver nascut en aquesta zona, ja que considerava que Liverpool era el Silicon Valley europeu del software d'entreteniment. Finalment, Backbite el fitxa per 3 videojocs. El primer és Styx. Contràriament al que es podia pensar, Matthew Smith teclejava els jocs, no amb un Spectrum, sinó amb un Tandy, un ordinador bastant poc modern per l'època. Als 16 anys, va crear Manic Miner, inspirant-se, com ell va dir, amb un dels seus jocs predilectes de l'Atari 2600, Miner 2049er. Manic Miner va suposar que Matthew Smith guanyés molts diners en molt poc temps. Un joc amb música durant tota l'acció era impensable fins llavors per un Spectrum. La història més o menys recent d'aquest programador anglès està plena de rumors. Va haver-hi un moment que va desaparèixer de l'escena informàtica. Això va fer encuriosir a seguidors del seu llegat informàtic. Fins i tot, es va crear una pàgina web a l'estil Quién sabe dónde per trobar-lo. Uns deien que estava arreglant bicicletes als Països Baixos, que tenia problemes amb les drogues, o fins i tot, que no va existir mai. Anys més tard, va aparèixer ell mateix per desmentir tot el que s'havia dit. Com ell mateix ha comentat en una ocasió, 5 anys després del Manic Miner era un desastre, 10 anys després era història, i 20 anys després sóc una llegenda.
Vaja, tot un personatge, com dèiem al començament a l'editorial del programa. Matthew Smith, un dels, suposo, primers grans persones que va tenir èxit i una també de les primeres víctimes del que avui en dia coneixem com a la nova economia, no? Ell ja la va descobrir l'any 79, no? Hi ha gent que va haver d'esperar finals dels 90, no?
Mm-hmm. El que passa que dins d'aquest... Dins, em sembla que anaves a parlar, Xavi.
No, tranquil.
Dins de tota aquesta història del Matthew, i em sembla que tot és com una mica mite. No se sap el que és cert, el que no és cert.
Ell mateix ho diu, que és una llegenda,
sí,
no?
Absolutament. El que sí que és veritat és que va ser ell mateix que, doncs, quan portava 4 o 5 anys sense saber-ne doncs, la gent que era d'ell, doncs, va aparèixer, va explicar doncs, que sí, que va desaparèixer, no?
Però amb molt mal aspecte va reaparèixer, no? Segons vas comentar tu en una entrevista que has vist...
Com es diu en català, estava molt passat.
Sí, l'edat l'ha castigat. Sí.
Hi ha una pàgina que, doncs, en Real Audio, doncs, han guardat una entrevista que li va fer la BBC, perquè, doncs, allà a Anglaterra, a la seva època era molt jove, el Manic Miner va guanyar molts diners i doncs era un personatge doncs, que va ser conegut i realment és un personatge curiós veure'l perquè en uns ulls que sembla que se li surtin de les òrbites en tot moment.
I no sabia ni jugar al Manic Miner pràcticament.
No, és que jo sempre he dit que jo crec, penso que els programadors de jocs em sembla que són molt mals jugadors, almenys moltes vegades ho he sentit a dir, i que són més matemàtics, entre cometes, a l'hora de fer el joc que no pas jugadors, no? I en aquesta entrevista li fan la prova de que jugui, doncs, el...
I no en sap gaire.
No passa de la primera pantalla, curiosament.
Per això hi ha els beta testers, no? Que s'encarreguen de provar les versions i de veure on hi ha els punts hàbils de cada de joc. De totes maneres, suposo que de gent d'aquest tipus n'hi deu haver, i força dins el món dels videojocs, el que passa que és gent probablement que està més a l'ombra del que podríem doncs, dir el món de la literatura o del cinema, no? Directors o productors, gent que més o menys ha portat vides estranyes i que són coneguts i que llavors se'n fan pel·lícules i novel·les. No? Probablement, potser d'aquí a poc aniran sortint biografies fosques. Hauria
de sortir una pel·lícula, no? Però del Festival de Sundance, sobre pel·lícula indie.
Molt independent
sobre la vida de Matthew Smith.
Sí. Però jo crec que això em sembla que no es deu donar...
Amb estil Dogma.
Estil Dogma total, clar.
Però clar, ara em sembla que és impensable que una persona et faci un joc per qualsevol plataforma. Ara em sembla que es treballa doncs, amb equips de 50 persones per fer-te un joc. Clar,
en aquella època ho va fer un tio sol.
És molt curiós.
Sí.
No? I un clàssic.
No només això, sinó que a mi em sembla que el començament de qualsevol cosa, sobretot si és una tecnologia tan nova com els ordinadors, a nivell domèstic i que acaba sent un fenomen tan gran com els videojocs, el que coneixem fins ara, és un terreny abonat perquè el que apareixin són gent especial que en un moment marca un inici i un final d'una època i es converteixen en llegendes. Estic segur que els primers programadors d'Atari o VCC o de videojocs en el seu moment doncs, també s'han convertit dins del seu món en autèntica llegenda. Per què? Doncs perquè són gent que venia d'una època on l'ordinador no existia, el va descobrir, el van portar fins a coses que la gent en aquella època pensava, era totalment impensable i potser tenien una forma de pensar, eren com mig genis també, no? Estem parlant d'una cosa, l'informàtica.
Sí, com dèiem, era, no? Gent amb un do, no? Un do especial que sap exemple, descobrir.
El tio que havia de programar l'Snake, per exemple, per telèfon mòbil, no? Però l'Snake jo el recordo haver vist per ordinador.
Moltíssimes, amb noms com Centipede, no?
No, Centipede era una altra cosa.
A Light Cycle, em sembla. Que és un, el típic Snake és aquest de les dos serps que es persegueixen, no?
És una que va menjant
Sí. Això l'he vist jo en format amb sec, però accedies a un menú de no sé què, perquè vaja, i allà et sortia, tenies opcions i et sortia el joc aquest de Snake, però tenia un altre nom, com Worm o com el Cuc o alguna cosa així. I era exactament el mateix, amb qual cosa.
Aquest joc està en recreativa i és molt antic. Vull dir, a partir d'aquí s'han fet moltes versions, inclús una en què es basava, doncs això, agafaven el mateix sistema i deien, bueno, doncs això és la carrera de motos de la pel·lícula Tron.
Tron, exacte.
I que era més o menys el mateix, una serp que s'anava perseguint i havies d'evitar l'estela.
Ja se sabeu on ens porta per parlar de Matthew Smith, eh?
No, i a més, jo aquí em comprometo a perseguir una mica les vides de tots aquests personatges que quan tenien 15-16 anys, tant als Estats Units com a Anglaterra, feien caça de gent brillant, i a veure com han acabat. Va haver-hi en aquella època moltíssima gent jove que va deixar els estudis per programar i doncs farem una mica de recerca a veure aviam com ha acabat.
Doncs agafem el repte de l'Albert Murillo i deixem aquí la tertúlia d'avui. Només una última cosa.
Sí, una cosa que he dit sempre des del primer dia que vam començar aquest programa, que a mi sempre m'ha recordat el ninot del Manic Miner, m'ha recordat el logo antic que tenia la casa Bimbo. Us en recordeu?
Sí, aquella mena d'os. Sí, no?
Nino amb una gorra, era molt semblant a la casa Bimbo.
Sí, amb un barret així.
Ja està.
Investigarem si hi ha hagut algun problema doncs, entre empreses.
Què menjava Matthew Smith? Com es feia aquell entrebans que es van als anglesos. Deixem-ho aquí. Aquesta està la història d'un dels primers grans programadors de videojocs de la història, Matthew Smith, creador del Manic Miner. Fins aquí la tertúlia d'avui. Gràcies a tots els Game Masters. Seguim endavant amb la nostra secció d'actualitat. PlayStation Dolls. Konami, una de les marques de videojocs més importants del món, ha donat a conèixer els grans títols que llançarà aquests primers mesos del 2003. D'entre totes les novetats, que són moltes, en destaquen algunes especialment esperades per tots els fans de Konami. Per exemple, aquest serà l'any en què podrem recuperar els personatges clàssics de Bomberman en un joc de curses de karts que promet estar a l'alçada dels seus jocs clàssics. El Bomberman Kart té previst el seu llançament aquest mes de febrer. Aquest mateix mes podrem jugar a la versió per a PlayStation 2 d'un dels grans jocs d'acció de la història, el Contra. En aquest cas es titula Contra Shattered Soldier. I també en una actualització del Frogger, aquella granota que va revolucionar les màquines de jugar a principis dels anys 80. Algunes altres sorpreses de Konami són les revisions de jocs ja clàssics per a PlayStation 2. Estem parlant de Silent Hill 2, de Director's Cut, que sortirà en edició Platinum, o sigui, econòmica, i del Metal Gear Solid 2 Substance. Per altra banda, de cara a l'estiu, Konami ens ha preparat títols esperadíssims, com la tercera part del Silent Hill, la versió per a Play 2 del joc de naus espacials Gradius 5 i el retorn de les Tortugues Ninja, que us ampliarem en l'apartat de GameCube. En definitiva, un any que es presenta molt complet per tots els seguidors de Konami.
Dues notícies avui per l'apartat de GameCube. Primera notícia. no endevinaríeu mai qui tornarà a les consoles. Doncs les Tortugues Ninja, sí, i ho faran per la Nintendo GameCube, la Game Boy Advance, PlayStation 2 i per PC. Konami ha decidit ressuscitar els mítics personatges perquè el popular canal televisiu Foxbox tornarà a emetre la sèrie i preveuen que la canalla torni a enganxar-se. I el millor de tot és que Konami té la intenció de fer un beat'em up a l'estil dels arcades i els 16 bits que van omplir tantes hores de la nostra joventut, això sí, en entorns 3D. El joc tindrà dues modalitats diferents: història, on avançarem pels carrers, com en els jocs d'abans, i versus, fent-hi combats un contra un. La segona notícia d'avui per la Nintendo GameCube. Zelda, The Wind Waker, ha sortit al Japó acompanyat d'un segon disc, gratuït amb l'Ocarina of Time. Fins aquí cap novetat, perquè això ja ho sabíem. La notícia està en que als Estats Units el segon disc no serà de franc. A Amazon.com ja podem reservar aquest pack de jocs per $69.99, mentre que el Zelda The Wind Waker sol val $50. De moment, i com és habitual, Nintendo Europa no ha fet cap comentari sobre les seves intencions aquí. En continuarem informant-vos. Xbox.
Namco s'ha inspirat en les pel·lícules d'acció ambientades a Hong Kong i en el cinema negre clàssic per crear el seu nou joc per a Xbox. Es diu Dead to Rights, un joc protagonitzat per Jack Slade, un heroi que es veu obligat a viure com un fugitiu i a lluitar per la seva vida mentre busca els assassins del seu pare. Dead to Rights ens dona completa llibertat de moviments per guiar el protagonista de l'aventura, amb l'ajuda d'un inseparable company caní, un gos de raça husky que es diu Shadow i que ens recorda d'alguna manera el company del protagonista del joc Shadow Dancer. El gos ens acompanyarà durant tot el joc ajudant-nos a investigar les escenes del crim, a detectar bombes, a recuperar armes i a lluitar en definitiva contra els criminals. Els gràfics i els personatges guanyen profunditat i realisme gràcies a la utilització de la tècnica Bump Mapping, que genera unes textures extremadament realistes. El joc s'acosta molt a una producció cinematogràfica amb efectes de so Dolby Digital i compatible amb el format de televisió panoràmic. Una experiència intensa en un joc adult amb diversos nivells d'història i un cuidadíssim acabat final. Dead to Rights ja està disponible per a Xbox. PC.
Ho hem llegit a MediStation.com. Tomb Raider, Angel of Darkness i Championship Manager 4 sortiran més tard del que estava previst. El nou lliurament de Lara Croft el tindrem a les mans entre l'abril i el maig, mentre que l'altre sortirà a finals de març. Una nota de premsa d'Eidos Interactive explica que el motiu és el de millorar la jugabilitat. En el cas de Championship Manager 4, s'inclourà un nou engine per jugar als partits que millorarà l'experiència de joc. Pel que fa a Tomb Raider, el comunicat diu que s'ha avançat molt a les últimes etapes del disseny. La direcció creu que el joc es beneficiarà de més millores en la jugabilitat que requereixen més temps. A més, Eidos espera que amb aquest endarreriment, no gaire exagerat d'altra banda, el joc pugui beneficiar-se de l'estrena de la nova pel·lícula de Lara Croft. Game Boy Advance.
Els japonesos estan molt acostumats a jugar amb els simuladors de coses que des d'aquí ens poden semblar estranyes. Simuladors de curses hípiques, simuladors de creació d'aquaris, simuladors de pesca o simuladors d'animals tipus Tamagotchi són autèntics èxits de vendes al Japó. D'aquesta forma, no ens ha d'estranyar que aparegui un nou simulador especial, en aquest cas, un simulador de gossos d'atura i pastors. Sí senyor, i a més creat per la gran marca Capcom. El joc de Game Boy Advance es diu Sheep, o sigui, Xais, i ens posa la pell d'un gos Border Collie. No és la coneguda Coloma, ni podem fer els crits de Geu i Volta-la, però ens endinsa en un joc de l'estil puzzle realment especial. Ens haurem de cuidar d'un ramat de 12 xais que cada vegada van passant per llocs més complicats i difícils, obrint portes, evitant precipicis i utilitzant els bonus de la millor manera possible. A més, si t'acabes el joc, tindràs la possibilitat de jugar en el paper d'un porquet que vol fer de gos d'atura, igual que a la pel·lícula Babe. Un joc simulador de concursos de gossos d'atura amb dibuixos de l'estil manga i creat per Capcom. Probablement aquest xip és el simulador més nostrat creat a l'altra banda del món. Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, a www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Sílvia Pedret i Jaume Fina. I tornem la setmana vinent. Gràcies.